L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que una jornada més us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que conjuntament elaborem a través de la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUTE. Una crònica informativa de la jornada, la d'este dilluns 9 de febrer, que com és habitual obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un informatiu, el d'avui, en el que començarem passant balanç a la jornada de protesta que ahir diumenge tres forces sindicals organitzaven a Alcanar reclamant solucions al difícil moment que viu la citricultura a les Terres de l'Ebre. Parlant encara d'aquesta qüestió, a l'informatiu coneixerem també quines són les accions que la Generalitat porta a cap davant del Ministeri per tal de retirar dels arbres la fruita que s'ha fet malbé. Seguint amb d'altres qüestions de l'actualitat, avui coneixerem també que l'Ajuntament d'Amposta reclamarà a Telefònica que deixi sense efecte la decisió de la companyia de deixar la ciutat de moment sense fibra òptica, i més tenint en compte la capitalitat de la comarca i el mal servei d'ADSL que es fa arribar a la ciutat. Godall calenta motors per a la propera Fira de l'Oli i de l'Espàrrec, que el senador Joan Sabater serà l'encarregat d'inaugurar aquesta nova edició dissabte 14 de març. La fira enguany celebra la seva 12a edició i ho farà promocionant-se també amb un vídeo per les xarxes socials. A Deltebre, la Fundació Humana ha recollit un 26% més de tèxtil usat al municipi. Avui també parlarem de l'Ajuntament de l'Aldea, que demana la participació de la població dels ciutadans del municipi per rebre idees amb l'objectiu d'escollir un símbol identificatiu del poble a la nova rotonda que s'està construint a l'Avinguda Catalunya amb la carretera de Tortosa. I com és habitual, cada dilluns farem una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana, sempre, evidentment, fixant-nos en els partits disputats pels equips de les nostres comarques, les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temps d'actualitat que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu MUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat amb la primera de les informacions que avui us avançàvem en titulars. El passat 17 de gener, els citricultors del territori van tallar la carretera C12 a Tortosa per reclamar un ajut d'estat que els permeti collir les clementines malmeses que encara queden als arbres. També demanaven que el Ministeri ampliés el contingent de retirada de fruita i que es revisen els criteris de valoració de danys d'Agroseguro. Tres setmanes més tard, les reivindicacions continuen sent les mateixes, però aquesta vegada la mobilització s'ha fet a Alcanar, concretament a la carretera TB3321. Des del sindicat, Unió de Pagesos continuen reclamant ajuda del Ministeri d'Agricultura, però si no respon, demanen també a la Generalitat que faci costat al sector. El sindicat ha avançat també una nova assemblea sectorial que celebraran el proper dia 9 de febrer a Santa Bàrbara. També convocaran una nova mobilització, en este cas per al dia 26 a Tortosa. Poc després de les 11 del matí d'ahir diumenge començava aquesta manifestació a Alcanar, que des d'Unió de Pagesos, conjuntament amb Comissions Obreres i UGT, havien convocat. Un centenar de manifestants i una desena de tractors van marxar per aquesta carretera, la TB3321, fins a la rotonda d'entrada al municipi, on van abocar 2.000 quilos de mandarines per fer visible la seva queixa. I és que des d'abans de les festes de Nadal que els citricultors alerten de la crisi que viu el sector. Escoltem les paraules del coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, que en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies exposava que si no els donen alguna solució aviat, fins que s'aproven els pressupostos de la Generalitat, faran cada cop més mobilitzacions i més contundents. Joan Montessó.
Tenim de tindre en compte que ens queden una vintena de dies per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i nosaltres serem recurrents perquè volem que els nostres polítics sàpiguen que tenim un problema i que ells se posin al costat nostre. Si no estan al costat nostre, sabran el que és que tindran mobilitzacions contundents i cada vegada més i més sovint a les Terres de l'Ebre.
Joan Montesó explicava que, pel que fa a l'ajut d'Estat per fer caure i destruir la fruita malmesa que queda als arbres, Generalitat i Ministeri tindran una reunió properament, però avisava que els agricultors no poden realitzar aquesta tasca ja que no poden pagar els sous dels treballadors perquè estan arruïnats.
En aquests moments ens trobem que no tenen resposta, ells tenen d'agafar i plantejar-li al Ministeri, diuen que tenen una reunió molt propera els propers dies d'esta setmana que ve en el tema este, perquè és un ajut d'Estat, i el té de demanar al Ministeri a Brussel·les, pel Tribunal de la Competència, i que mos doni aquest ajut. Això el que vol dir és que nosaltres tindríem de collir aquestes clementines, tirar-les al terra, que veu que molta gent que ho ha començat a fer, tirar aquestes mandarines en terra, ficar-hi gent a treballar, però clar, de la manera que estem arruïnats, el que no pot ser és pagar més jornals quan no tenim diners. I ficar aquest mòdul. La Generalitat diu que no té diners, i si no té diners que els busqui en siga, que demani un crèdit i que s'aclarisquen. El que no pot ser és que les disputes entre el govern de Madrid i el govern de Catalunya ho acabessin pagant els pagesos de les Terres de l'Ebre. Això no s'hi vol.
Montesó també remarcava el paper que està jugant en tot aquest procés Agroseguro. Segons ell, una colla de barruts perquè han canviat els criteris d'assegurança.
És indignant que Agroseguro, a l'altura que estem, estigui dient als pagesos que allò era un mal que no entrava a l'assegurança. Quan tots sabem llegir i ells han canviat el criteri d'assegurances. Això no s'hi val. Aquesta gent se podria dir que estan en un aspecte com ser una colla de barruts. Per què? Tu llies l'assegurança i et fica que és pedra, vent i fred, i el que nosaltres vam tindre va ser vent. No s'hi val fer una interpretació unilateral per part d'Agroseguro del que és vent. Per tant, nosaltres demanem al Departament d'Agricultura, però també al Ministeri, perquè aquí hi ha diners públics de l'Estat espanyol i també de la Generalitat de Catalunya que controli a l'empresa Agroseguro.
El coordinador territorial d'Unió de Pagesos reconeixia també que el Departament d'Agricultura sí que ha fet la seva feina davant del Ministeri d'Agricultura respecte al contingent de retirada i deia que aquest últim, el Ministeri, els ha deixat amb el cul a l'aire.
Sí que és veritat que el Departament d'Agricultura ha intentat fer el màxim possible davant del Ministeri a Madrid, que no ha tingut cap resposta, o si més no, només va tindre resposta fins al dia 31 del 12, a les 12 de la nit que va haver retirada. Després, el govern de Madrid ha agafat i no ha fet res per nosaltres, ens ha deixat el que es diu vulgarment el cul a l'aire. Pràcticament no hi ha hagut aquesta retirada perquè ells estan intentant aguardar aquestes tonelades per a altres contingències que tindran a l'Estat espanyol.
Per últim, escoltem també les paraules del responsable nacional del sector dels cítrics d'Unió de Pagesos, Carles Roig, que avançava també quins seran els propers passos que duran a terme des del seu sindicat, des d'Unió de Pagesos. Carles Roig.
Si continua la Generalitat o el Departament, i també el Ministeri, sense donar resposta a l'actual crisi que pateix el sector, es preveu convocar assemblea a Santa Bàrbara el dia 19, és a dir, d'aquí uns pocs dies, i segurament que allí també convocaríem una mobilització, en este cas la subdelegació del govern de Catalunya a l'Ebre, a Tortosa.
Per tancar este primer bloc informatiu i parlant encara de la crisi del sector dels cítrics, hem de destacar també una informació que es coneixia el passat dissabte. El Departament d'Agricultura té previst de reunir-se els pròxims dies amb càrrecs del Ministeri per tal que demanen al Tribunal de la Competència Europeu l'ajut d'Estat necessari per poder retirar els cítrics malmesos que queden als arbres. Aquesta és la mesura urgent i immediata que demanen els pagesos per evitar un greu problema fitosanitari la propera campanya si la fruita s'acaba quedant als arbres sense collir i que la Generalitat s'ha compromès de reclamar a Madrid. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústria Agroalimentària, Domènec Vila, explicava que ja hi ha fixades reunions amb el Ministeri per tal que es pugui retirar la fruita malmesa que queda als arbres i evitar així un problema de sanitat vegetal la temporada que ve. Domènec Vila.
Estem treballant amb el Ministeri, des del company Miquel Molins, director general d'Agricultura i Ramaderia. Està en negociacions intenses. La setmana, els propers dies, ell té concertada una entrevista, una reunió amb la direcció general del Ministeri d'Agricultura pertinent per sol·licitar-li que activi aquestes mesures perquè, en definitiva, és el propi Ministeri qui té la responsabilitat de la sanitat vegetal. En gran mesura té les competències assignades i els recursos i, per tant, l'estem demanant al Ministeri i específicament li demana al director general, el company Miquel Molins, l'activació d'aquestes mesures per poder fer front i evitar crisis sanitàries campanya vinent.
Domènec Vila assegurava també que negociaran amb Agroseguro per canviar els peritatges i adequar-los a les necessitats del sector.
Doncs estem en converses amb Agroseguro per millorar ràpidament les mirar de corregir, si s'escau, tots els mecanismes de peritació que s'estan donant a terme ja, òbviament, aquests dies en campanya, i també parlant en un altre terme i un altre horitzó temporal, doncs també s'està parlant de la campanya vinent, com abordar-ho, com millorar claríssimament el sistema d'assegurança en el sector dels cítrics, que s'ha manifestat aquesta campanya, doncs que no s'ajusta a les necessitats del sector, i això el que hem de treballar insistentment des del govern. Hi ha la voluntat des del Departament d'Agricultura i, com deia, amb el conseller Pellegrí en aquestes converses amb el Seguro per mirar de corregir aquestes deficiències.
Veurem finalment quin és el resultat, quin és el fruit de totes aquestes gestions. De tota manera, caldrà estar també pendents d'aquestes noves convocatòries de les forces sindicals, l'Assemblea Sectorial a Santa Bàrbara el dia de 9 de febrer i aquesta possible nova mobilització del sector, en este cas el dia 26 a Tortosa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Parlem ara de l'Ajuntament d'Amposta, que ha anunciat que reclamarà a l'empresa telefònica que deixi sense efecte la decisió de la companyia de deixar la ciutat, de moment, sense fibra òptica, i més tenint en compte la capitalitat de comarca i el mal servei d'ADSL que fa arribar a la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Després de la decisió de Telefònica de deixar alguns municipis com Amposta, un municipi de 20.000 habitants sense fibra òptica, de moment sine die, l'Ajuntament de la ciutat, a través de la seva comissió de govern, va aprovar reclamar en aquesta companyia que es posi aquesta fibra òptica el més aviat possible. També ha fet arribar aquesta queixa a la Generalitat, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, després de la desagradable mala notícia que ens va donar Telefònica, en el sentit de que aplacen, entre cometes, sine die, el desplegament de la fibra òptica a la nostra ciutat, la Junta de Govern local van prendre l'acord de fer arribar la nostra queixa formal, per una banda, a la pròpia multinacional, a l'empresa privada Telefònica, dient de que no és de rebut de que, a sobre de que aplacen el desplegament de la fibra òptica, l'alternativa en aquest moment de la ciutat, que és l'ADSL, no dona la resposta que requereixen els seus clients, els seus usuaris. Per tant, vam mostrar el nostre recurs en aquest aplaçament i indicant que es procedisca al desplegament el més ràpid possible.
Cal destacar que l'alcalde d'Amposta s'ha mostrat preocupat perquè es prenguin decisions d'aquestes característiques i més en ciutats de més de 20.000 habitants dedicades especialment als serveis al territori.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Godall, un municipi i una població que ja calenta motors per a la propera edició de la Fira de l'Oli i de l'Espàrrec. El senador Joan Sabater serà enguany l'encarregat d'inaugurar-la, concretament el dissabte dia 14 de març. La fira celebrarà enguany la seva 12a edició, promocionant-se també amb un vídeo per les xarxes socials. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Com és tradició cada any, quan arriba el segon cap de setmana de març, Godall obre portes a la seva fira dedicada a l'oli i l'espàrrec, una encertada combinació d'elements que li dona la singularitat que tots els esdeveniments firals busquen. Segons informen des de l'organització, enguany la Fira de l'Oli i l'Espàrrec arribarà a la seva 12a edició i es celebrarà el dissabte i diumenge 14 i 15 de març. I sent l'encarregat d'inaugurar-la, el senador i portaveu adjunt d'Entesa pel Progrés de Catalunya, Joan Sabater. Abans tindrà lloc una interessant xerrada anomenada oli d'oliva verge extra, que cal saber. La pronunciarà Marina Soler, responsable de la denominació d'origen protegit oli Baix Ebre i Montsià. La Fira de l'Oli i l'Espàrrec de Godall, que se celebra als locals i a la plaça de la cooperativa d'aquest municipi, entitat organitzadora amb el suport de l'Ajuntament, permet degustar i adquirir oli novell de la temporada i fer un tast dels plats fets amb espàrrecs, producte molt típic de la població. Teres Mel, alcaldessa de Godall, explicava des de la nostra emissora que, encara que petita, la fira és molt important per a la promoció del poble i també del seu oli. Sobretot destacava la implicació de tot el poble per tal de poder-la fer realitat cada any.
És la 12a edició de la Fira de l'Oli de l'Espàrrec, en aquest cas serà el 14 i 15 de març, i també és un fin de setmana ple de gent pel poble, buscant l'oli, vull dir, mirant els estants, vull dir, una fira. És petita, però és per a nosaltres és molt important. A part, que jo sempre destaco que s'hi volca tota la gent del poble, perquè col·laboren quasi totes les associacions del poble perquè la fira pugui funcionar. Vull dir, ajuden molt a la cooperativa i que tot funcione. Els dos esmorzars populars que fan aquells matins, totes les dones del poble, o quasi totes, ajuden a elaborar els esmorzars. Hi ha molta col·laboració.
Com sempre, i a part dels seus tradicionals esmorzars a base de truita, d'espàrrecs i altres productes locals, tant el dissabte com el diumenge a les 9:30 del matí, prèvia adquisició d'un tiquet al preu de 2 euros, un dels atractius de la Fira Godallenca seguirà essent les visites guiades al molí de la entitat i les degustacions de l'oli novell que s'hi elabora. L'oli envasat es comercialitza amb el nom de Molí Clapisses, i darrerament la entitat també ha començat a comercialitzar, sota la marca Lacrima Òlea, l'oli verge extra amb denominació d'origen protegit Baix Ebre Montsià, en envasos de 5 litres i 3 quarts de litre. Enguany, la fira també es vol promocionar a través de les xarxes amb un vídeo elaborat pels organitzadors i que també enllacem des de la pàgina web de la Plana Ràdio.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu inútil.
Seguim ara parlant de qüestions solidàries. Parlem de la Fundació Humana, que ha recollit un 26% més de tèxtil usat a Deltebre. I així ens ho explica de la crònica que avui des de Radio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
La Fundació Humana, Pueblo para Pueblo, organització no governamental, va recollir durant el 2014 a Deltebre 16.198 quilograms de roba i calçats usats. La recollida selectiva és una eina eficaç de gestió de residus i el posterior reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats pels ciutadans, atorgant una segona vida a una roba que d'una altra manera aniria a parar a l'abocador per a ser incinerat. La Fundació gestiona la recollida selectiva de roba usada a través d'una xarxa de contenidors i del que passa posteriorment amb aquesta roba i calçat usat ens en parla el responsable de comunicació de la ONG, Joan Carles Montes.
Tota la roba que recollim, els contenidors que tenim a tot Catalunya, ve a parar a una planta de classificació que tenim a l'Ametlla del Vallès. Allà uns companys la classifiquen, la destrien en funció de la qualitat, en funció de si és d'hivern, d'estiu, d'home, de dona, de nen, etc. I després és quan se li dona el destí final a aquesta roba, que bàsicament són tres destins. Un és un 63% de la roba que rebem, que classifiquem, la preparem per a la reutilització. És a dir, que la venem, ja sigui a botigues a Barcelona, en tenim 13, són botigues de roba de segona mà, roba en perfecte estat de qualitat, i una altra part l'enviem a l'Àfrica, a contraparts nostres, a socis locals, perquè la venguin allà a preus d'allà i d'una forma controlada. Això és un 63%. Després, un 30% són peces de roba que no es poden vestir, no es poden fer servir, però sí, en canvi, es pot reciclar. Per tant, la venem a empreses de reciclatge perquè n'extreguin la matèria primera. i només un 7% és material que està inservible, doncs perquè està molt brut o perquè està mullat, etc. I d'això no n'aprofitem res. És a dir, que som capaços de reaprofitar més d'un 90% de la roba que rebem. Amb tot plegat, com diem, la venem i amb aquests recursos que obtenim, el que fem és, per una banda, finançar la pròpia activitat de la Fundació. Pensem que tenim més de 400 treballadors a tot Espanya i uns 150 a Catalunya. I després, els beneficis, com som una fundació, els destinem a fer projectes de cooperació i projectes d'ajuda social al territori més proper.
A Catalunya Humana disposa de 1.362 contenidors per a la roba usada gràcies a l'acord de col·laboració establert amb prop de 220 ajuntaments i 200 entitats i empreses privades. L'any passat s'hi van recollir 4.100 tones de tèxtil usat. El reciclatge i reutilització de material tèxtil és un servei gratuït per als municipis i suposa un estalvi important en els costos de recollida i eliminació de residus urbans.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui d'una nota que ens arriba des de l'Aldea. El passat dijous va tindre lloc una reunió extraordinària al municipi Aldea amb el Consell de Participació Ciutadana, format per representants d'entitats, penyes i públic en general, que va assistir en aquest acte. L'únic punt a l'ordre del dia va ser la informació a tota la població que s'estan buscant idees o suggeriments d'algun símbol del municipi per tal de poder-lo ubicar a la nova rotonda de l'Avinguda Catalunya amb la carretera de Tortosa. Ja en aquesta reunió van sorgir algunes idees aportades pel públic assistent. Tanmateix, a partir del 6 de febrer, és a dir, des del passat divendres, que s'ha obert un període d'un mes per presentar instàncies a l'Ajuntament i així poder rebre les propostes del conjunt de la població. Des del primer dia de funcionament de la nova rotonda, l'equip de govern va decidir que sigui la gent del municipi la que pugui formar part de la història aldeana amb les seves idees.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al Pavelló Firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com és habitual els dilluns, fem una ullada a la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, amb la categoria més alta on hi ha representació de les nostres comarques, és a dir, a la tercera divisió catalana, que és on milita l'Ascó. Un Ascó que jugava com a local el partit d'aquesta jornada davant el Terrassa, un partit que finalment va acabar empatat en taules, 1-1, resultat d'este partit que fa que, de manera provisional, l'Ascó perdi el lideratge del grup. 1-1, com diem, repartiment de punts i l'Ascó, que queda segon a la taula classificatòria, és líder un altre equip de les comarques de Tarragona com la Pobla de Mafumet. De la tercera divisió passem a la primera catalana, on tenim dos representants ebrencs. La Rapitenca, que en aquesta jornada no podia sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Catllà, on va caure derrotada per 2-1, i l'Amposta, una Amposta que, jugant com a local, sumava 3 punts, aconseguia la victòria davant del Sant Ildefons, en un partit del qual ens porta la crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Victòria important del club de futbol Amposta davant del Sant Ildefons per 3-2, un partit començat força bé per a l'Amposta, que als 14 minuts ja manava en el marcador per 2-0, els dos gols obra del davanter Becerra, als minuts 3 i 14, en una primera part molt ben jugada per l'equip ampostí. Ja en la segona part, al minut 14, Juanito marcava per al Sant Ildefons i 5 minuts després Becerra marcava el seu hat-trick i posava el marcador 3-1, convertint-se així en el màxim golejador de la primera catalana. A manca de 10 minuts, Muela marcava el 3-2 de penalti i posava emoció fins al final del partit. Toni Teixidor, entrenador del club de futbol Amposta, manifestava que és un luxe tenir un jugador com Becerra, però que l'equip encara ha de millorar.
Bueno, tindre Becerra és un luxe, sense cap dubte, no? Vull dir, depenem, per desgràcia, no és bo dependre d'un jugador, però bueno, ja que el tenim, pues farem dependre una miqueta d'ell, i a part, pues, tot el bon joc dels demés també, no? I trobo a faltar és això, trobo a faltar aquest jugar una miqueta amb les circumstàncies del joc. És l'únic que li falta a aquest equip. El dia que ho aconsegueixi, pues millorarem una miqueta.
Destacar que l'Amposta estrenava la nova camiseta en motiu del centenari del club i que també s'estrenava la nova gespa artificial de l'estadi municipal de la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. La classificació, la Rapitenca, és vuitena amb 28 punts, l'Amposta 12 amb 25, i atenció, perquè el partit de la propera jornada al camp de la Devesa enfrontarà tots dos equips, Rapitenca i Amposta. Passem a la segona catalana, grup 6è, vintena jornada de campionat i els resultats: l'Ampolla 2, la Canonja 1, Camarles 5, Cambrils 1, Tancat 1, Jesús i Maria 4, Catalònia 1, Remolins Vítem 0, Alcanar 0, Tortosa 0, Vilaseca 3, Sant Pere i Sant Pau 0, La Cava 2, Valls 0, Roda de Barà 1, Campclar 2 i Gandesa 2, Deltebre 1. És líder destacat el Vilaseca amb 54 punts, seguit del Jesús i Maria amb 42. A la tercera catalana, grup primer, també vintena jornada de campionat, i els resultats: Batea 3, Aldeana 3, La Sénia 2, Ulldecona 0, Santa Bàrbara 5, Horta de Sant Joan 0, Sant Jaume 1, Alcanar 0, Roquetenc 3, L'Ametlla 0, Pinell 0, Móra la Nova 2, Ginestà 2, Godall 6, Campredó 0, Corbera 0 i Flix 0, Perelló 0. Líder, el Santa Bàrbara amb 40 punts, seguit del Batea amb 37. I acabarem fixant-nos en els resultats de la 18a jornada de campionat en el grup 20è de la quarta catalana. Els resultats: Ascó B 6, Vilalba 2, Benissanet 1, Arnes 3, Ebre Escola 3, Roquetenc B 3, Olímpic Móra d'Ebre 4, Catalònia B 1, Xerta 2, La Galera 1, Remolins Vítem B 2, Bot 3 i Tivenys 4, Camarles B 4. El partit, Aldeana B, Jesús i Maria B, queda ajornat per al dia 25 de febrer. A la classificació, líder, l'Olímpic Móra d'Ebre amb 45 punts, seguit d'Ascó B i Vilalba, tots dos amb 36. I avui tanquem el bloc esportiu amb un apunt del món del motor i destacant aquesta victòria de l'ulldeconenc Adam Raga, que va posar fi al campionat mundial de trial indoor a la ratxa victoriosa que Toni Bou, el pilot de Mondesa, havia allargat durant els últims 5 anys amb un total de 28 triomfs consecutius. Al trial de Pau a França, Adam Raga va tindre 3 punts menys de penalització que Toni Bou, que va fallar a la zona 4, i d'aquesta manera va aconseguir la victòria, trencant, com diem, una ratxa de 5 anys de triomfs de Toni Bou. De tota manera, Bou és encara líder del Mundial Indoor amb 8 punts d'avantatge sobre l'ulldeconenc Adam Raga.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ambient, doncs, especialment fred a les comarques interiors a causa d'aquest cel que ha quedat serè durant la nit i la matinada passada a Catalunya, perquè cap a la zona d'Alacant, cap a la zona de València i també cap a l'arxipèlag Balear, els vents s'han allevantat i aquí hi ha alguns intervals en núvols una miqueta més destacables, que es veuen potser millor a l'ampliació. Aquí tenen els núvols que guanyen terreny cap a les zones de la costa o també en alguns punts de l'arxipèlag Balear. A Catalunya, bàsicament un dia assolellat avui, un dia marcat per un cel serè, pràcticament per tot, amb vents de component nord, aquesta tramuntana que de mica en mica anirà perdent intensitat al llarg de les pròximes hores. Les temperatures ara al matí més baixes, amb un ambient fred després de migdia, les temperatures tornaran a ser similars a les del cap de setmana. Amb sol a tot arreu, la tramuntana, ja ho diem, perdrà força, però entrarà una miqueta de vent de llevant que pot fer augmentar una mica la nuvolositat cap a les Terres de l'Ebre, en principi sense més conseqüències. Sí que es nota més l'entrada de vents més allevantats a les zones de la zona sud de València, a Alacant, també cap a les Pitiusses, on fins i tot podria arribar a caure-hi alguna goteta, alguna precipitació de caràcter feble. Les temperatures sense canvis. Els pròxims dies es manté aquesta situació amb núvols més compactes cap a la zona de Alacant, València, les Illes Balears, i en canvi aquí a Catalunya un temps una miqueta més assolellat, amb reaparició de les boires i amb temperatures amb una certa tendència a pujar les màximes. Les mínimes seguiran força baixes.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt final en aquesta nova repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 9 de febrer, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.